Són les 5 de la tarda.
Bona tarda, us parla novament Ignasi Miranda. Milers de catalans ja omplen l'avinguda de la Meridiana de Barcelona per participar en la Via Lliure, amb els punters de colors, samarretes blanques i banderes, la majoria estelades. S'hi han inscrit més de 485.000 persones, segons l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, organitzadores d'aquesta activitat. És la quarta gran manifestació ciutadana que es fa en un 11 de setembre per reivindicar les llibertats i la independència de Catalunya. Tot i que encara hi ha força ambient a la Meridiana, moltes altres persones, però encara es desplacen en aquests moments en metro cap a la mobilització. La majoria per la línia 1, la vermella del metro. El recorregut de la manifestació, per tant, està a punt de començar, tot i que algunes persones no hi han arribat. A les estacions de Plaça Catalunya i Arc de Triomf és on hi ha més persones que intenten accedir als trens, ja que aquestes estacions connecten amb línies de rodalies i autobusos de llarg recorregut. Molts catalans, de fet, ja han vingut a passar el dia a Barcelona perquè venen de fora de la ciutat. Han arribat en tren, en autocar o en cotxe particular. L'Arc de Triomf i la Mostra d'Entitats de Cultura Catalana han estat el punt de trobada de molta gent. La gran estelada al passeig de Lluís Companys s'ha convertit en el millor marc de fons per fer fotografies de tota mena en aquesta jornada festiva. La majoria ja tenen l'experiència d'altres anys i aprofiten l'avinguda a Barcelona, en aquest cas a la Via Lliure, per retrobar-se amb amics o fer una visita per la capital catalana. Uns 2.000 autocars en total s'han desplaçat fins a Barcelona des de diferents punts del país per participar en aquesta Via Lliure i uns 3.000 voluntaris vetllen perquè tot es desenvolupi amb normalitat. Així doncs, pels carrers, gent amb banderes i samarretes que es desplacen cap a la concentració, de fet ja constituïda, una concentració sobre la qual en la propera hora us parlarem dintre del programa Estem amb tu al minut, especialment a les 17:14, l'hora especialment simbòlica marcada per el moment central d'aquesta Via Lliure. I encara us expliquem que s'ha confirmat ara fa una estona que el president Artur Mas no és present a la Meridiana, finalment perquè vol preservar, segons diu, el seu paper institucional i no vol interferir-hi. Així ho han confirmat fonts properes al president. Les mateixes fonts han explicat que Mas rebrà els organitzadors cap a les 8 del vespre al Palau de la Generalitat, on farà la seva valoració. Inicialment no havia tancat del tot la porta, Artur Mas, a ser a la manifestació, però finalment, com dèiem, en el primer dia de campanya ha decidit no ser-hi present. Després d'una reflexió, ha prioritzat el seu paper institucional, com havia fet en les mobilitzacions anteriors. Fins aquí la fórmula Estel i fins aquí, de moment, l'actualitat. A les 17:14, d'aquí a poc més de 10 minuts, connectarem en directe amb la Via Lliure. Ara us deixem amb l'inici del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et conviden el 17 de setembre a la preestrena de Francisco, el padre Jorge.
Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar.
Menos a qué padre, menos a qué.
Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes.
El dijous 17 a les 7 del vespre podràs veure la preestrena al Cinema Esfull del Centre Comercial Esplau de Cornellà. Entra a radioestel.cat, indica les teves dades i aconseguiràs una invitació per a dues persones. Promoció vàlida fins al 16 de setembre o fins a esgotar existències. Francisco, el padre Jorge, s'estrena en cinemes el 18 de setembre.
Y pedirles que recen por mí.
Hola, soc Didac.
El Didac té 4 anys. Té una immunodeficiència primària, la mateixa malaltia rara que es va endur el seu germà Juan quan tenia només 3 anys. Si vols ajudar en l'avanç de la recerca d'aquestes malalties a la Vall d'Hebron, envia un SMS amb la paraula DIDAC al 28014. Preu del missatge, 1,20 €. Recorda-ho, DIDAC al 28014.
El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran de les 9 del matí a les 8 del vespre. Per votar, has de dur l'original del DNI, el passaport o el carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa. Més informació al 012 o a parlament2015.cat. Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Torna Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb Òscar Merino i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Torna el Bàsquet al dia. De dilluns a divendres a les 9 del vespre, Bàsquet al dia a Ràdio Estel. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Els estats no poden, segons dret i justícia, perseguir els pobles, les nacions o les nacionalitats. ni destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària.
Del document al servei dels nostres pobles, dels bisbes de Catalunya. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A Ràdio Estel. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui és divendres, dia 11 de setembre. Avui, senyores i senyors, és la Diada. I la Diada serà també protagonista avui, Estem amb tu. Per començar el programa, com tots els dies, Lluís Torrelles, bona tarda, benvingut. I què
bona tenen
tarda, que fer els nostres oients? Bona tarda. Estic convençut que serà una bona tarda i que és una bona tarda. Però, estimat Lluís, què és el que tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu. Ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio. Repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio. Ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771. Ecodutxa patrocina cinema, llibres i teatre.
Doncs, senyores i senyors, avui és divendres i, per tant, ja està aquí als estudis de Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tu, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Doncs, estimat Miquel, anem a començar. Avui no tenim concurs, estimat Miquel, però sí tenim a tu. Per tant, benvingut, bona tarda i endavant.
Hola, bona tarda, Toni. Bueno, és un plaer tornar una temporada més aquí amb el teu programa i a Ràdio Estel. I la primera notícia és la notícia cinematogràfica de la setmana, perquè passat dilluns es van fer públiques les tres pel·lícules preseleccionades per representar a tot l'estat espanyol a la propera edició dels Premis Òscars, que serà la 88. Cal dir que són tres pel·lícules ben diferents. Recordeu que són Felices 140, que és la darrera pel·lícula de la directora Gràcia Querejeta, recordeu, la filla del famós productor Elías Querejeta, la pel·lícula L'Oreac, que traduïda al castellà seria En Flores, una pel·lícula rodada íntegrament en euskera i és una pel·lícula intimista i delicada que han fet a quatre mans José Mari Guenaga i John Garaño, i després Magic Girl, que va ser una pel·lícula guanyadora l'any passat del Festival de Sant Sebastià, que és una pel·lícula molt, molt, per dir-ho així, molt d'autor, de Carlos Bermúdez. I la veritat és que són tres pel·lícules molt diferents. Potser la més, diguem, més comercial o la que podria estar més a l'abast de lo que serien els acadèmics de Hollywood seria Felices 140, però bueno, això no se sabrà fins que no surti d'aquesta tria de pel·lícules seleccionades la que definitivament representarà el cinema espanyol a Hollywood. Cal dir que el proper dimarts 29 de setembre es donarà a conèixer aquesta pel·lícula de les tres, diguem, preseleccionades, i que no serà fins al 14 de gener, quan l'Acadèmia, el 14 de gener del proper any 2016, quan l'Acadèmia del Cinema de Hollywood farà la lectura de nominats. Per tant, fins a llavors no se sabrà si realment hi ha alguna pel·lícula espanyola que estigui representada en aquesta nova edició dels Oscars. Dir que els Oscars, la gala de celebració dels Oscars, es farà el 28 de febrer, com és habitual, al famós Teatre Dolby de Los Angeles.
Senyores i senyors, ara l'última hora informativa amb l'Ignasi Miranda. Ignasi, benvingut, bona tarda i endavant.
Bona tarda, Toni, bona tarda, Miguel Fernando i companys del programa Estem amb tu. Ara mateix comença la Via Lliure, quan queden 4 minuts perquè siguin les 17:14, aquesta referència simbòlica de les últimes mobilitzacions de la Diada, les 5:14.
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Ara mateix, 5 minuts i serà 6:15, l'avinguda de la Meridiana de Barcelona està plena de gom a gom. Pel que sabem, en aquests últims minuts hi ha hagut problemes perquè tots els qui tenen previst participar-hi s'acostin en transport públic fins al lloc, perquè hi ha doncs, un col·lapse, sobretot a la línia 1 del metro. En qualsevol cas, la Via Lliure de Catalunya a la Meridiana vol reivindicar, així us ho anirem explicant avui, fins a 10 causes que s'han de convertir en els fonaments d'un hipotètic estat català independent. Cada causa està representada amb un color diferent. La Via Lliure té, de fet, 135 trams, els mateixos que escons al Parlament, i s'allarga durant 5 quilòmetres. Molta gent es pregunta què s'ha de fer, per exemple, amb els punters. De fet, ara, d'aquí a 3 minuts, a les 17:14, comença a circular sobre un vehicle pel passadís buit el punter gegant, el punter té forma com de gran triangle. És el punter que presideix la manifestació i que marca simbòlicament el rumb cap a la independència. En el seu pas, la via s'anirà tancant com si fos una cremallera i s'anirà omplint de gent equipada amb els seus propis punters de colors en funció del tram que ocupin. La primera opció per aconseguir el punter és a través de la compra a tot el punt de la Via Lliure oficial, que també inclou una samarreta de color blanc. El punter que forma part del PAC és de color blanc, de manera que és el mateix manifestant qui l'ha de pintar abans d'anar a la Meridiana. El color rosa representa la innovació, el taronja, cultura i educació, el marró, justícia social, el blau cel, el món, el morat, la igualtat, el verd, la diversitat, el color vermell, la solidaritat, el blau, equilibri territorial, el verd fosc, sostenibilitat, i el groc, democràcia. Molta gent s'ha desplaçat a la Meridiana i, de fet, ja hi són en aquests punts on ara mateix, d'aquí a 2 minuts, quan siguin les 17:14, començarà el recorregut d'aquesta Via Lliure. Com us deien, molts catalans han vingut a passar el dia a Barcelona perquè són de fora de la capital catalana. Han arribat en tren, en autocar o en cotxe particular i han tingut, per exemple, en l'Arc de Triomf i en la Mostra d'Entitats de Cultura Catalana alguns dels destacats punts de trobada. La gran bandera estelada al passeig Lluís Companys s'ha convertit en el millor marc de fons per fer fotografies de tota mena. La majoria tenen l'experiència d'altres anys i aprofiten la visita a Barcelona per la Via Lliure per retrobar-se amb amics o fer una visita per la ciutat. Mentre es prepara tot perquè comenci el recorregut, els punters de molta gent s'aixequen, coincideixen amb les banderes estelades, us expliquem breument que per omplir la Meridiana els organitzadors calculaven que calia sobrepassar el 500.000 d'inscrits, gairebé s'hi ha arribat, segons l'Assemblea Nacional Catalana. Una noia amb una urna simbòlica es prepara ja per que comenci oficialment aquesta Via Lliure a l'avinguda de la Meridiana de Barcelona. Molta gent es pregunta si aquesta Via Lliure tindrà alguna repercussió en el que és el debat polític. Bé, la Junta Electoral Central finalment ha dit que l'acte és de campanya i, per tant, ha animat les televisions i les ràdios públiques a compensar les altres formacions polítiques que no la defensen. Són ara les 17:14, un minut i serà 6:15. És l'hora simbòlica d'inici de la Via Lliure. La Meridiana és plena de gom a gom i són molts els ciutadans que estan aixecant les seves banderes estelades i també els punters. Sentim la música en directe, el so d'aquesta Via Lliure.
Són les 17:14.
Les 17:14, amb banderes estelades, algunes d'altres territoris, de Galícia, d'Euskadi, d'altres llocs del món, amb persones que s'han volgut fer presents també de fora. El punter gegant ja s'aixeca amb la capçalera d'aquesta concentració, que que inicia, si les circumstàncies de presència massiva de gent ho permeten, el recorregut simbòlic d'aquesta via lliure cap a la independència. L'Ajuntament de Barcelona ha tallat el trànsit en llarg de l'Avinguda de la Meridiana, precisament ara fa uns minuts, a les 5 de la tarda, i no s'hi podrà circular fins a les 8 del vespre. Un grup d'esportistes són els que inicien ara el recorregut. S'ha aturat aquest inici del recorregut en aquests moments. I ara sí, amb el gran punter aguantat per un grup d'aquests esportistes que, amb un passadís central en un tram de la Meridiana, veuen que poden passar per començar a circular en el recorregut, mentre molta gent crida independència i aixeca les seves banderes, i aquests triangles, els punters que acompanyen el triangle gegant de color groc, i és el que fa en aquests moments, quan ja passa un minut i mig de l'hora simbòlica de les 17:14, en aquest recorregut, en aquesta via lliure simbolitzada a través del tram que cobreixen aquest grup d'esportistes vestits amb samarretes blanques i que són aclamats pels presents a la concentració a la Meridiana de Barcelona, especialment els que són més a prop, en els marges d'aquest passadís que s'ha obert, i que els veuen més esportistes, més veterans, alguns, i més joves altres. Un cop es completa el pas del recorregut d'aquests esportistes amb el punter gegant, el passadís es torna a cobrir perquè la concentració massiva sigui més suportable per alguns que potser s'han hagut d'apretar una miqueta més en aquesta última estona per deixar passar els esportistes. És aquest el que us estem narrant en directe des de Ràdio Estel en la Diada Nacional de Catalunya, l'inici del recorregut de la Via Lliure, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, amb el suport de moltes altres entitats i partits polítics que a través dels seus militants i representants, com també de molta gent anònima de la societat civil, es fan presents per demanar que Catalunya pugui decidir el seu futur i també demanar la independència després d'aquests anys de mobilitzacions i coincidint amb unes eleccions que molts consideren plebiscitàries, les del proper dia 27 de setembre. Per estar al cas de les incidències que es puguin produir en la mobilitat, especialment si alguns ens escolteu i tant si sou presents a la via lliure com si no hi sou, però penseu que us pot afectar aquesta alteració en el trànsit, us expliquem que els ajuntaments i els operadors transmetran la situació del servei a través dels seus comptes de Twitter, @tmbinfo. A més, la ciutadania podrà informar de les incidències en temps real amb el hashtag, també al Twitter, CoixinetTrànsit11S. Bé, doncs, la via lliure ja està circulant amb un ambient festiu, similar al de les anteriors ocasions, tant la gran manifestació de Barcelona de l'11 de setembre de 2012 com en les altres dues, la Via Catalana, la cadena humana pel litoral català l'11 de setembre de 2013 i la V-baixa de l'any passat, del 2014, una V-baixa en què molts catalans van omplir l'Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes, també a Barcelona. De moment, això és tot en el que és el recorregut en directe dels primers minuts d'aquesta via lliure a les 17:14 a l'Avinguda de la Meridiana de Barcelona. 485.000 inscrits, segons l'Assemblea Nacional Catalana. Molta gent, en qualsevol cas, que omple aquesta via emblemàtica, la Meridiana de Barcelona. I seguim endavant els nostres companys Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i també el nostre company Toni Guerrero. Això és Estem amb tu, passen 4 minuts d'un quart de 6.
Mercè Ignasi, una forta abraçada.
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A Ràdio Estel, estem amb tu.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant, amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena, gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com, 93 557 16 72, 93 557 16 72. dormirenbalnearios.com.
En el fons, per somriure amb ganes, només necessites professionalitat, serietat i eficàcia. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Tota la nostra experiència al teu abast perquè somriguis com mai, amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, davant del Cort Inglés de Diagonal. Comença a somriure trucant al 93 204 24 41. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure. Encara no coneixes Blue Planet? Som especialistes en el subministrament d'aigua de consum per a empreses i a domicili per a particulars des de fa més de 15 anys. Oferim les millors solucions en el subministrament d'aigua mineral natural. Et portem l'aigua directament des del Montseny fins a la teva llar o oficina. Truca'ns al 900-71-24-26. 900-71-24-26. Ens comprometem a portar la millor aigua amb les màximes garanties de qualitat i sense necessitat de moure't. Treballem dia a dia oferint als nostres clients un servei de qualitat i confiança. Tant si voleu aigua tractada com embotellada. A Blue Planet oferim l'opció que s'adapti millor a les vostres necessitats, per només 20 euros al mes. A què esperes? Truca'ns al 900-71-24-26, 900-71-24-26 o visita'ns a blueplanet.cat.
Bones notícies! Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, el prestigiós chef Carlos Encinas t'espera amb el seu equip en el nou restaurant El Rebost d'Hostafrancs. Amb 15 anys d'història, podràs degustar els millors plats, arrossos de llamentol de caça, el típic suquet de peix, els calgors del rebost, el rebostet d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33 de Barcelona. I no et perdis els esmorzars amb cap i pota, calls, cua de toro, tripa a la catalana, bacallà i les truites més delicioses. El Rebost d'Hostafrancs. Telèfon 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona, El Rebost d'Hostafrancs.
Doctor Gaspar Alomar, com pot vostè definir aquesta frase? El teu treball és el nostre esforç.
Sens dubte, tota la teva vida has treballat i, sens dubte, la teva salut ha depèn i ha depès de que tu hagis pogut fer el que tu volies i que tu hagis pogut desenvolupar les teves idees. Creiem que ja al final dels teus anys et tenim que posar els mitjans perquè tu puguis treballar. Et tenim que posar els mitjans perquè puguis fer les teves idees. Ens volem esforçar perquè tu puguis escriure les teves memòries, que tu puguis fer i acabar aquells objectes, uns quadros que tu voldràs deixar pels teus fills, que tu voldràs aquest legat que tu vols deixar. Aquest és el nostre esforç. El nostre esforç és que tu puguis acabar aquests treballs que encara tens pendents.
Algú et vol escoltar. Et presentem la residència geriàtrica Balmes. Perquè sabem el que vals, fem teràpies ocupacionals, tallers d'ocupació, tallers de salut i, per suposat, comptem amb una capella fixa. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93-218-7344. 93-218-7344. Residència geriàtrica Balmes.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Estem amb tu. Toni Guerrero.
I amb aquest especial de la Diada, està aquí amb nosaltres, segueix amb nosaltres, a Ràdio Estel, perquè li agrada molt estar amb tu, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Pues sí, Toni, i avui també és dia d'estrenes, divendres, i sembla ser que s'ha tornat a la normalitat de moltes estrenes. Concretament, són 9 pel·lícules les que s'estrenen aquest divendres, 11 de setembre, i jo he fet una tria de les que per mi són les més interessants. S'esperava amb molta expectació la darrera pel·lícula d'un director de Sant Sebastià com és el Julio Medem, i a més la seva relació amb una actriu que feia temps que no teníem amb un, diguem, amb un personatge tan protagonista com és en aquesta pel·lícula, que és Penélope Cruz. Estem parlant de Ma-Ma, o sigui, Ma-Ma, però escrita separades, aquestes dues síl·labes. Per quina raó? Perquè el títol dona, pot fer pensar en el personatge d'aquesta dona, que és una mare, però també en el problema que té quan va al metge i la diagnostiquen una malaltia al pit. Però escoltem les paraules, la interpretació i diguem, els diàlegs de la pel·lícula en aquest petit tràiler.
¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre.
¿Cuándo se notó este bulto?
Hace 2 meses. Tengo algo malo.
No tiene por qué ser malo.
¿Es tu hija?
Va a serlo.
Lo que daría yo por irme con mi niño a Siberia a buscarle una hermanita.
¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma?
Tengo cáncer de mama. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos.
Te juro por Dios que si pudiera daría mi vida por la tuya.
¿Quién se lo va a decir a mi hijo? ¡No!
Bé, aquest és un fragment d'aquesta pel·lícula. Podria dir que és el personatge d'una mare coratge, una mare que vol lluitar amb aquesta malaltia, amb la separació amb el seu home i amb el seu amor amb el fill, i que es troba amb un altre personatge també que acaba de patir una pèrdua molt important de la seva família. La pel·lícula té una interpretació molt particular de la Penélope Cruz en un personatge, jo diria que molt melodramàtic, la història és molt melodramàtica, cal dir que el guionista també ha estat el Julio Medem, i curiosament també està el muntador. Això vol dir que la pel·lícula té un xoc narratiu una mica complexa, perquè hi ha moments que s'avancen a el que després passarà, donat que el Julio Medem li ha volgut donar aquesta mena de dimensió de pel·lícula molt moderna. Juntament amb la Penélope Cruz, també cal dir, la bona interpretació de Luis Tosar i de Asier Echelandia, que és un actor amb el qual ja havia treballat el Julio Medem. Per tant, aquesta seria la primera pel·lícula que volem recuperar de les estrenes que s'han fet aquest divendres, que s'estan fent aquest divendres. La segona és una comèdia molt divertida, és una comèdia francesa, ja saben vostès, els francesos fan molt bé aquest tipus de pel·lícules, saben bellugar, en primer lloc, els personatges, en segon lloc, tenen sempre uns actors magnífics, i en aquest cas el que fem és un remake d'una pel·lícula anterior de Claude Berry, i el títol és Una setmana en Còrsega. Curiosament, i si em deixes, Toni, vull fer una referència, i és que la nostra companya, la nostra gran productora, Inés, també ha estat una setmana en Còrsega. Quina casualitat. Però bueno, escoltem el tràiler de Una setmana en Còrsega.
¿Ves, hija mía? Cuando era pequeño cogía la bici y me hacía este camino todos los días para ir al cole. Era un paraíso. Estaba orgulloso.
Mira. Cuando veo esto pienso que en París vivimos como verdaderos idiotas.
Tienes razón.
Y encima no hay cobertura. Genial.
¿Podéis dejar de hablar como las típicas adolescentes?
Papá, ¿podemos salir esta noche?
Hasta la 1:30.
¿Qué se dice?
Gracias, papaíto.
Déjate de tonterías. No soy papaíto.
No, él es papi. ¿Tú hablas de sexualidad con tu hijo?
Sí.
Luna es un bebé. Es un bebé.
¡Vaya culo que tienes!
¿En serio que vas a salir con él? Es un crío. Los hay mejores.
Vale, ¿cómo quién?
No sé. ¿Alguien con el que pueda hablar? ¿Que te aporte algo? ¿Que sea sexy, divertido, simpático, inteligente?
¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loca?
¿No estamos bien aquí?
El director d'aquesta divertida comèdia, que juga amb la història de dos pares que amb les seves dues filles ja grandetes, vull dir, amb un començament ja no d'adolescència sinó de joventut, se'n van a passar una setmana a Còrcega, una casa antiga que té un dels personatges masculins, i això fa de que una de les filles s'enamori de l'altre pare. El director està Jean-François Rivechet, un conegut director francès, i té un repartiment de luxe perquè hi ha dos actors tan reconeguts en el món francès, però també en el món internacional, com Vincent Cassel, que ha fet molt cinema a Nord-Amèrica, el François Cluzet, que tothom recordarà que va fer aquella magnífica pel·lícula de l'home que estava invàlid amb una cadira de rodes, i després el descobriment d'una noia jove, sembla una Lolita recordant la famosa pel·lícula de Kubrick i la famosa novel·la, que es diu Lola Leland, juntament amb l'Alice Isat. És una pel·lícula molt fresca, molt divertida, que a més pues, gaudeix dels bons escenaris, dels bons paisatges que té la illa de Còrcega. I la tercera pel·lícula és un thriller també podria ser una pel·lícula dramàtica, una mica també en la línia de Mama, la pel·lícula de Madem, perquè també hi ha la presència d'un personatge infantil, d'un bebè. Es diu La segunda oportunitat i aquest és el seu tràiler.
¡Largao de aquí!
¡Siéntate!
¡Es una orden de registro!
¡Aparta!
¡Joder, suéltame!
Es un psicópata. Hay que detenerlo o acabará matando a los dos de una paliza.
El niño no está desnutrido, está sano y en buen estado. No podemos quitárselo.
Me lo he llevado. Ahora es nuestro. Es nuestro.
El crimen perfecto.
¿Está muerto? ¿Lo habéis matado?
La gente cree que las mujeres como yo no deberíamos tener hijos, que soy una mala madre, pero jamás le he hecho daño.
Duerme.
Es increíble que naciera.
Típica producció escandinava. És una coproducció entre Dinamarca i Suècia de l'any passat, i l'ha dirigit Susanne Bier, que és una reconeguda directora escandinava. Recordeu pel·lícules com Un mundo mejor i Serena. I aquí toca un tema prou delicat, la història d'un policia que en un moment determinat fa una acció, no la vull explicar perquè penso que la pel·lícula té les seves sorpreses i és millor deixar que sigui l'espectador el que les pugui viure, però que en un moment determinat fa una acció que és absolutament irreprobable i que, no, que la fa per la desgràcia que pateix, no? Pel·lícula molt interessant, molt ben interpretada per actors i actrius no massa coneguts per nosaltres, però molt interessants, com és el Nicolai Koster Baldau i Maria Benovi. És una pel·lícula prou dura, per tant, atenció, igual que Mama també és una pel·lícula dura, atenció als espectadors que no vulguin patir massa. Però la pel·lícula que per mi és la més important, la més interessant i la que realment deixarà impactat els espectadors és la darrera pel·lícula d'un gran director com és el Nai Jamalan, que amb La visita proposa una nova pel·lícula més enllà del terror.
Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Y este es mi abu. Piedra, papel, tijera. Nos quedaremos una semana.
¡Ah! Os echo de menos.
Lo estamos pasando genial.
Tenía muchas ganas de estar unos días contigo, abuela.
Hacía años que no veía a vuestra abuela tan feliz. Aquí se va a la cama a las 9:30. No salgáis de la habitación después de esa hora.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ha sido eso?
¿Abuela?
Pel·lícula de terror, però de terror de qualitat. Recordeu que el director, el Night Shyamalan, va debutar amb aquella magnífica pel·lícula que es deia El sexto sentido, després va fer El protegido, Señales, El bosque, La joven de l'agua, L'incidente, però jo penso que amb La visita, ja veieu títols molt, molt directes que fa aquest director, el títol en anglès és també The Visit, el director guionista el que fa és donar sorpreses, és a dir, penso jo que és de les pel·lícules on la sorpresa deixarà bocabadat al públic quan estigui ja cap allà al final de la pel·lícula. No vull explicar massa coses, però per lo que heu escoltat és la història de dos nois que fa molt temps que no han vist els seus avis, vaja, pràcticament des de que van néixer, perquè la mare va fugir de casa amb un matrimoni que després no va funcionar i amb el rebuig dels seus pares, i que un bon dia se'n van a casa dels avis, que viuen en un lloc desolat, molt aïllat, en ple hivern, amb molta neu, molt de fred, amb molt misteri, i que comencen a viure una situació absolutament terrorífica. Per tant, La visita és potser la gran pel·lícula d'estrena d'aquest cap de setmana.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor.
Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902 02 0285. 902 02 0285, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
T'agrada ballar? Tots els diumenges a la tarda vine a ballar a la sala multifuncional de la Llotja. I si de tant ballar t'entra gana, pots anar al restaurant i cafeteria de Ball sense sortir de la Llotja. Busca'ns al Facebook La Llotja Balla Balla i aconseguiràs una entrada gratuïta per a tu i el teu acompanyant. Ah, i el pàrquing és gratuït.
¿Sabes que con WebTV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con WebTV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, WebTV de BlueSense. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 93 580 81 80, o envia ens un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com. ¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Hola Rosa Naudí, què ens expliques avui d'Amics de la Llar?
Hola Toni. Amics de la Llar ofereix un servei de cara a la gent gran que viu sola, a casa seva, i demana estar acompanyada especialment de nit. L'associació Amics de la Llar la posa en contacte amb un jove universitari, noi o noia, i es porta a terme un intercanvi d'allotjament per l'estudiant a canvi de companyia pels avis i àvies. S'estableix una bonica relació d'amistat i convivència entre les dues generacions. L'experiència i els coneixements de la gent gran poden ser un bon ajut pels estudiants.
I atenció a aquest telèfon, 93 34 36 9651. Repeteixo, 93 436 96 51.
Estem amb tu, Toni Guerrero. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
Ara, l'última hora informativa amb l'Ignasi Miranda. Ignasi, endavant.
Gràcies, Toni. Bona tarda novament. Des de les 17 hores i 14 minuts, una mica després, de fet, està circulant sobre un vehicle pel passadís 8 el punter gegant de color groc que des de l'aire fa forma de fletxa i que presideix la manifestació d'aquesta via lliure a l'Avinguda de la Meridiana de Barcelona. Marca simbòlicament el rumb cap a la independència. Al seu pas, la via es va tancant com si fos una cremallera i es va omplint en aquest passadís central per la gent que està equipada amb els seus propis punters de colors en funció del tram que ocupin. S'ha anat passant ja per diversos trams fins a completar el 135. Encara, de fet, no s'ha passat per tots els trams. Recordem que són 135 trams, la mateixa xifra d'escons que té el Parlament de Catalunya. La longitud d'aquesta via lliure és de 5 quilòmetres. Ja s'ha superat, per tant, de llarg la meitat i, per tant, estem en aquests moments en la recta final d'aquest recorregut que fa un grup d'esportistes vestits amb samarretes blanques i que són aclamats a l'estil de les competicions atlètiques, com si fossin un gran públic pels milers i milers de manifestants, milers de catalans que estan concentrats, 485.000 inscrits, segons l'Assemblea Nacional Catalana, en aquesta via lliure. Bé, doncs, la Meridiana és el centre en aquests moments de les celebracions de la Diada. En aquest cas, les celebracions de la gent que demana decidir i la independència de Catalunya. És el tram 86 el que s'està recorrent en aquests moments, fins al 135, per tant, queda ja bastant menys de la meitat. Des de Fabra i Puig i fins a la plaça de les Glòries, on arribarà aquest grup d'esportistes, es cobreixen un total de 5 quilòmetres en aquesta via cap a la independència. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, hores abans d'aquesta concentració, reclamava que la Meridiana es converteixi en un espai de neutralitat electoral. Això sí, si fa present la plana major de la candidatura de Junts pel Sí. Artur Mas, però, que és el número 4 i candidat a la presidència de la Generalitat, no ha assistit finalment a la mobilització perquè ha volgut, segons ha dit, preservar, com en les tres anteriors concentracions, el seu paper institucional. Doncs bé, Toni i companys del programa Estem amb tu, fins aquí aquesta connexió. Seguim endavant amb la via lliure a la Meridiana de Barcelona i d'aquí a uns minuts tornarem a connectar, si hi ha temps abans de les 6, per sentir algunes de les intervencions que faran previsiblement el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i altres persones en el que serà ja el missatge final d'aquesta via lliure cap a la independència. Això és tot de moment en aquesta Diada Nacional de Catalunya.
Mercè, Ignasi, una forta abraçada.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
I avui tenim un invitat de luxe, Toni, perquè amb nosaltres, mitjançant el telèfon, està el Manuel Gutiérrez Aragón. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos.
Encantado de hacerlo, como siempre.
Bueno, que ya sabemos que eres un profesional de los que a los periodistas nos encanta entrevistar y hablar con ellos porque eres la amabilidad hecha persona. Y Manuel Gutiérrez Aragón, recordemos que es uno de los grandes directores que ha tenido el cine español. Desgraciadamente para el cine español, no para él, que supongo que vive muy bien en esa nueva recuperada faceta de escritor que siempre ha sido, porque hay que recordar que en el mundo del cine Manuel Gutiérrez Aragón empezó haciendo guiones para otros, pero después ya dio el salto a eso que se llama la dirección, el compromiso total con lo que es la película, y ahora se nos descubre, aparte de novelista, hemos hablado de él también varias novelas suyas publicadas en Anagrama, ahora se nos descubre como un hombre que maneja dos elementos muy interesantes en la vida de una persona que, como Gutiérrez Aragón, pues ha tenido muchas experiencias, ha conocido a muchas personas y lo ha sabido plasmar en este libro, se titula Los actores. Es un libro, en cierta medida, no sé si estoy equivocado o no, don Manuel, es un libro entre la memoria, pero también la tesis cinematográfica sobre el concepto del actor en el cine, que muchas veces por parte de los estudiosos y de los, digamos, ensayistas cinematográficos no se les da la importancia que tiene.
Claro, porque es que, como tú dices, el problema está en que el actor en el cine siempre, pues, o se habla de ellos como el glamour, ¿no?, el cotilleo, un poco la prensa rosa, o bien ya las cosas teóricas, se habla de los personajes, pero vamos, de esta cosa que es vital y al mismo tiempo del lenguaje del cine, ¿no?, que es esa cosa rara de una persona que está fuera y dentro, que vive fuera y dentro de la película, pues siempre se ha quedado un poco ahí colgado porque es un bicho raro, ¿no?
Y en cambio, siempre se ha ido a ver una película por los actores.
Claro,
decir,
porque
el Star System,
en realidad, de siempre, de toda la vida, se nos olvidan los títulos de las películas, pero decimos, bueno, pues esta es una película de Penélope Cruz o de Javier Bardem, ¿no? Bueno, o de Robert De Niro.
Sí, sí, sí.
Pero luego se nos olvida un poco el título o de quién es.
O el director, incluso. Y ya no digo los guionistas, los músicos, el montador, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que más me ha entusiasmado del libro, que es un libro que se lee muy bien, muy rápido, me parece que tiene 150 y algo páginas.
Sí, es un libro breve.
164 páginas. Es que manejas muy bien esos dos aspectos. Por un lado, yo cuando lo leía decía, bueno, estoy descubriendo cosas del propio Manuel Gutiérrez Aragón. Hablas mucho de tus inicios como niño que iba al cine en tu ciudad natal, pero también hablas de tus películas, de tu trato con los actores en determinadas películas, de tus situaciones cuando pues querías hacer una película y el actor no lo veías demasiado predispuesto o no podía por razones de otros trabajos en el teatro o de rodaje en la televisión.
Claro, es que la parte más vital de una película, de un rodaje, ¿no?, es el actor. Claro. Ten en cuenta que los técnicos del cine suelen ser muy buenos, ¿no? En España, de luego, son buenísimos. No se habla mucho de ellos porque no salen en los papeles, pero son muy buenos, o sea, comparados con otros sitios, ¿no? O sea, que la película está un poco predeterminada, así que el factor un poco sorpresa siempre es el actor.
En este sentido, leyendo a los actores, que es un título precioso, ¿no?, dedicarlo a los actores, uno piensa en que quizá tu mirada como hombre de cine, porque fundamentalmente tú eres hombre de cine, aunque ahora hayas descubierto tu otra faceta. Bueno, tú en la rueda de prensa que diste esta semana en Barcelona presentando el libro, hablabas de que más que hablar de guionista, que parece que sea menos hablar de escritor de la película. Y dijiste
sí,
algo
es
muy...
como en Estados Unidos,
que se llama...
El guionista se llama el escritor,
el escritor,
¿no?
Efectivamente, dicen, el escritor.
Dicen el escritor, pero no dicen el guionista, que parece que es menos.
Que parece que sí, parece que sea una categoría menor, ¿no? Sí. El guionista, el director, No, el escritor, que como tú muy bien decías en esa rueda de prensa, es el autor de la película. Después,
pues
la película...
Sí, claro, no, eso no quiere decir que sea el más importante ni nada, ¿no? Pero desde luego...
Sí, hablamos de autoría,
está,
¿no?
Todo,
sí.
Pues a ver quién va a ser el guionista.
Por eso cuando se habla de cine de autor, la tendencia natural es que el guionista es a la vez director y el director es a la vez guionista, ¿no?
El director, lo que pasa es que, bueno, porque hacemos la dicotomía, ¿no?, entre o director o guionista, pero, bueno, hay muchos directores que también son guionistas, ¿no?
Pero tú también dijiste una cosa muy interesante, que también lo mantienes en el libro, y es que tú siempre has contado con un co-guionista porque crees...
No, siempre hay que tener un co-guionista.
Que la mirada de otra
es
persona...
Es malísimo esto de que el director se lo escriba solo.
Aquí de Juan Palomo, ¿no?
Perdiéndose.
Sí.
Tú tienes que tener un co-guionista, aunque no haga nada, aunque solo sea para ver la cara que pone.
El libro da la sensación de que es una recopilación de muchas notas. Tú eras un hombre de notas cuando rodabas o cuando llegabas a casa después de un rodaje o cuando estabas entre película y película.
Sí, entre película y película, porque en los rodajes no hay tiempo para nada.
No hay tiempo. Pero entre película y película
siempre queda un cuaderno de notas que luego los rescatas y salen cosas. No, en principio a los actores es un ensayo sobre los actores. Lo que pasa es que, claro, tiene tanta recopilación de las experiencias propias que tiene tanto de mi propia memoria,
claro,
como ejemplo, ¿no? Porque yo siempre pensé que... Pero al final los ejemplos parece que se comen a la tesis, porque casi siempre, bueno, pues en el libro se habla más de los actores que nombro que de la tesis en sí misma, ¿no?
Sí, pero también dejas tu parte de tesis, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, porque, también es conceptual.
Porque hacen muchas citas de grandes estudiosos del cine, de grandes teóricos del cine, pero evidentemente, por eso digo que es un libro apasionante, porque por un lado estarías diciendo, bueno, estoy leyendo alguna parte de memorias de Manuel Gutiérrez Aragón, por otro lado estoy asistiendo a cómo es la relación de un director, en este caso con nombre y apellidos propios, pero de un director con actores, y actores algunos tan importantes, y además yo creo que algunos fundamentales dentro de tu filmografía, como por ejemplo Ángela Molina, Fernando Fernán Gómez, Óscar Jaenada, Eduardo Noriega, Alfredo Landa, que han sido actores que en cierta medida, lo que tú decías, a veces se acuerdan más por la película que hizo Ángela Molina contigo,
sí,
que
sí,
por...
siempre que te encuentras a alguien y dices, ¿cómo se llama aquella película tuya que hacía Ángela Molina?
Que hacía Ángela Molina, ¿no?
Claro. O sea, que es curioso, ¿no? Porque luego, sin embargo, cuando se habla de la teoría del cine, de los lenguajes, los críticos y todo esto, siempre se habla de una cosa más teórica, y al final lo que queda en memoria es el cuerpo y el nombre de un actor, ¿no?
Hay que decir que la edición que ha hecho Anagrama en su colección Narrativas Hispánicas es magnífica, porque además ha tenido el acierto, gracias también a un archivo personal que tiene Manuel Gutiérrez Aragón, supongo que envidiable, de incluir fotografías nunca vistas, y creo que hay que destacarlo.
Vista, sí. Yo tengo muy mal archivo.
Bueno, pero tienes algunas cosas selectas.
Hay manera de conseguirlo.
Pero tienes cosas selectas. Hombre, hay algunas del Caballero de Don Quijote, aquello que hiciste para la televisión, que son de una belleza, la Emma Suárez que está, bueno, sí, hay una foto, sí. Y son fotos a todo color, con lo cual uno va a disfrutar también de la parte gráfica, que es imprescindible cuando se habla de cine, ¿no? La memoria...
Sí, la verdad es que las actrices no saben hasta qué punto deben parte de su éxito a los directores de fotografía, ¿no?
Claro, es que son importantísimos. Y hablando de directores de fotografía, también comentabas tú en la rueda de prensa que te gusta trabajar con el propio equipo, y que no cabe duda que como mejor se trabaja es cuando ya tienes un equipo hecho, ¿no?
Pues yo creo que los directores que pueden, lo mejor es cuando trabajan siempre con el mismo director de fotografía, con el mismo montador. Yo trabajé muchos años con Teos Camilla y con Alcaine, ¿no?
Sí, dos de los grandes, dos de los grandes. Dejando
y,
de la...
Y sobre todo, olvidando, todas mis películas, menos una, la primera, sí. Han sido el mismo montador, ¿no? De Salcedo, de Pepe Salcedo.
Sí, sí, que es un equipo, digamos, es el trípode que aguanta la película, ¿no? Director,
sí. No, además,
director de fotografía y montador.
De directores importantes, tú ves que casi siempre acuden a los mismos técnicos, ¿no?
Sí. Siempre y cuando hayan buenas relaciones con el productor, que sería esa cuarta pata, dicho con todo el respeto, que si no funciona también a veces la mesa, si es de cuatro patas, se desequilibra. Hay que decir
que... Por supuesto, hay que darle al productor también la importancia. Sí. En España no somos muy partidarios, ¿no? Pero siempre parece que el director tiene que estar como en contra del productor, y el productor es decisivo,
claro,
el productor es decisivo.
Sí, en América por eso le dan el Oscar a la mejor película a los productores, los productores. Hay, por ejemplo, cosas simpaticísimas, interesantísimas, cuando hablas pues de tu primera experiencia en el cine, que fue Habla Mudita, película memorable, debut memorable, y no puedes negarlo, independientemente de que tú estés más contento o menos, porque todos sabemos que los autores sois muy autocríticos, no sé si es bueno o es malo, pero que hablas de cosas muy simpáticas, de cómo fue un rodaje durísimo, con temperaturas de mucho frío, y además con, no digo con roces, pero con situaciones que había que ir limando, por lo cual seguramente el director de cine tiene que tener muchos dotes de psicólogo, ¿no?
Pues sí, es algo que cuando empiezas a estudiar cine o a hacer los primeros escarceos, tú no te imaginas, no sabes, tú crees que lo del cine pues es hacerlo bien y contar una historia y dirigir los actores, y luego resulta que lo que es contar la historia es el 10% y el 90% es todo lo demás, ¿no? Que es la lucha diaria en el rodaje contra las inclemencias del tiempo, contra el presupuesto, contra que te hagan caso, o sea que realmente esto que se enseña en las escuelas de cine solo es una pequeña parte de lo que realmente ocurre en lo que es una producción, ¿no? En la realidad. Y al final yo veo que los directores que han triunfado son aquellos que han tenido capacidad sobre todo de comunicación con todo el equipo, con el productor, con todo, ¿no?
Pues don Manuel Gutiérrez Aragón, felicidades a este, por este magnífico libro, que es un regalo para todos, no ya solo gente de cine, sino cualquier persona que quiera entender lo que es realmente la creación, en el amplio sentido de la palabra.
Sí, pero sí, ese juicio tuyo es el que realmente me gusta, porque es el que he buscado.
Pues lo has conseguido, por lo menos para este lector, a los actores, libro que no pueden perderse, porque creo que es una lección magistral de un gran hombre de cine como es don Manuel Gutiérrez Aragón. Manuel, gracias y hasta siempre.
Gracias a ti, Fernando, y a todos los que nos escuchan. Un abrazo.
Hasta siempre, un abrazo.
Doncs, estimat Miquel, bona tarda i fins la propera setmana.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Doncs, estimat Miquel, bona tarda i fins la propera setmana.
Restaurant Cal Jordi Montblanc. T'esperem amb la millor gastronomia catalana. Gaudiràs dels millors plats de la tardor. Restaurant Cal Jordi Montblanc. 977-863-249. 977-863-249. Carrer Poblet i Teixidor 10. Montblanc, ciutat medieval. Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència Geriàtrica Balmes.
T'agrada ballar? Tots els diumenges a la tarda vine a ballar a la sala multifuncional de la Llotja. I si de tant ballar t'entra gana, pots anar al restaurant i cafeteria de Ball sense sortir de la Llotja. Busca'ns al Facebook La Llotja Balla Balla i aconseguiràs una entrada gratuïta per a tu i el teu acompanyant. Ah, i el pàrquing és gratuït.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Ens adaptem a les seves necessitats. Podem flexibilitzar els espais i comptem amb remolcs per autocars. No volem que el teu equipatge sigui un impediment. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Ripollet Bus. Truca'ns al 93 580 81 80, 93 580 81 80, o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com, info@ripolletbus.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Si vols gaudir del Montblanc medieval i de la seva gastronomia, t'esperem a l'hotel Via Aurelia, el lloc més confortable i acollidor. Et farem sentir com a casa. Carrer Dionís Mestres 3, Montblanc. Telèfon 977-861-790. 977-861-790.
Marxem amb la parranda.
En la huerta del seguro, cuando ríe una huérfana...
Bon cap de setmana.
Resplandece de hermosura, toda la vega murciana...
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Todo el tiempo de flores está.
Estem amb tu, Toni Guerrero.